Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Blockchain, metavers, criptomonedes, NFT. Avui parlarem dels NFT, els Non-Fungible Tokens. Una cosa que serveix per... Bueno, para, Tomàs. No seré jo qui us desvetlli què és, què són i com s'utilitzen els NFTs. Per això tenim avui a un convidat, l'Ernest Companys, que al llarg d'aquesta mitja hora ens posarà al dia sobre els ets i els uts dels NFTs. Bé, hem dit que parlarem de NFTs i hem dit que parlarem amb l'Ernest Companys. Ernest, benvingut.
Bon dia.
Bon dia. Potser la primera pregunta és que ens expliquis, que et donis a conèixer una mica més qui ets, d'on vens i com has entrat en aquest món dels NFTs, el metavers i tot aquest nou món.
Bueno, molt bé. A veure, el meu perfil ha sigut d'empresari, de petit empresari, d'emprenedor, durant molts anys. Vaig tenir empresa pròpia en el món de la videoconferència, que després la vaig acabar venent i doncs de fa un parell d'anys que vaig sortir d'aquest espai i estava ara doncs explorant nous territoris. No? Em va d'alguna manera la innovació i buscar treballar al voltant de les noves tecnologies. Jo tinc una formació de telecos i suposo que això la cabra tira al monte, no? I em vaig trobar sota el món de blockchain, entre d'altres, que ho vaig trobar apassionant. I a partir d'aquí, bueno, això era sí, l'any passat, el 2021, crec que el mateix Collins va donar-li el títol de la paraula de l'any al NFT. No? O sigui, l'NFT va ser el hype i a mi em va semblar tot molt interessant i llavors vaig estar donant-li voltes a com poder connectar o fer alguna cosa en aquest terreny. I, bueno, i ara veurem en aquest projecte doncs el que ha sortit, no, d'això.
Bé, has comentat, i vull simplement fer un incís, que tu tenies una empresa de videoconferència. Jo et vaig conèixer en aquella època i sé que va ser una empresa d'èxit, però sé el que costava convèncer la gent de que fes una videoconferència. I ara mira per on ve un virus o un bitxo, no sé ben bé el que és la pandèmia, i ens ha, uh-huh. ha imposat la videoconferència. Ara mateix aquest programa... Tu no estàs a l'estudi, l'estem gravant a través d'una videoconferència.
Sí, sí. Sí, no, efectivament. Això ha explotat després del virus, però, com dic jo, tot l'argumentari que en aquests moments podem fer servir al voltant dels beneficis de la videoconferència, inclús del teletreball, jo, sense tocar una coma, l'estava... empenyent fa 20 anys i més. No? El 94 vaig muntar l'empresa Tecnotrends i he estat lluitant molts anys això contra, tinc claríssim, contra els hàbits. No? O sigui, el major enemic que teníem era la inèrcia i els hàbits de la gent de ja fer les coses com les havia fet sempre. No? Bueno, alguns ho van anar veient i van anar canviant mica en mica, per sort, i per això va poder ser també un projecte d'èxit al final. Però res a veure amb el que ha acabat sent ara, un cop el virus ens va obligar a tots a provar-ho de veritat. I llavors la gent va descobrir finalment que sí, que ostres, que això ben utilitzat aporta moltíssims avantatges. I aquesta és una lliçó que jo tinc claríssima apresa També ara pels nous projectes que estic plantejant, que si sempre vas una mica amb temes d'innovació, la gran dificultat que segur que tindré sempre és aquesta, no? Que la gent accepti els canvis, no? Les noves maneres de fer. Però bueno, ja estic acostumat.
M'agrada molt això que dius, perquè jo és una cosa que no em canso de repetir davant d'aquest micròfon. La inèrcia, la por al canvi, o si no, la por a la resistència, o allò de si ja funciona, per què canviar? Avui parlarem d'un tema absolutament innovador. Parlarem de blockchain, parlarem d'NFTs, parlarem de metavers, temes absolutament nous que no són el futur, ja són la realitat, i que la teva petita empresa, senyor empresari que ara ens estàs sentit, pot gaudir-se d'aquestes tecnologies. L'únic que cal és posar-se les piles i vèncer aquesta resistència, aquesta inèrcia, aquest rebuig al canvi. Vinga, no més discursos i, si et sembla, Ernest, comencem definint què és aquesta paraulota, que no és una paraulota perquè és molt curta, aquesta parauleta NFT. Què vol dir, què és, per què serveix?
Sí, com bé dius, el primer és entendre-ho i conèixer-ho, no? I això és el que fa la primera gran resistència a aquest canvi, no? La gent, quan no coneix un tema, d'entrada el rebutja. I, per tant, jo crec que aquí s'ha de fer, per començar, segur, molta pedagogia i explicar i bueno, que la gent coneixi el que té de bo o de dolent, etc. No? Llavors, a veure, intento explicar els NFTs. No? Jo crec que molta gent li sonarà la paraula, o NFTs en anglès. Realment són les sigles de non-fungible tokens, no? O sigui, token no fungible. I això què és aquesta cosa tan rara, no? Doncs potser per explicar-ho ens va bé parlar dels criptomonedes, perquè les criptomonedes ja sonen una mica més, no? Els bitcoins, els ethers, aquestes coses, amb els seus ups and downs també. Les criptomonedes són fungible tokens, no? O sigui, són tokens, fitxes, com entitats digitals.
Perdona un moment que t'interrompeixi, però matisem. Token, ja has dit fitxa, però primer t'interrompeixo, ja ho sé, però per la claredat del programa, què és un token?
Bueno, és això. La traducció literal seria això, com una fitxa doncs inclús del casino, no? O sigui, una cosa que representa alguna altra cosa, no? O podríem dir-li també doncs, una entitat digital, en aquest cas. Tot això es parla de unitats digitals dins de la xarxa blockchain que tenen una identitat particular. No? I pot agafar moltes formes. No? O sigui, els tokens aquests poden estar representant, com dic, doncs, valors econòmics, com és el cas de les criptomonedes, o representar parts d'un immoble, fins i tot, o d'una obra d'art, o de tot el que la imaginació ens permeti, no? O sigui, imaginem això com a petites peces que representen indissociablement i unívocament algun objecte digital o inclús físic.
Podria ser una de les aplicacions, podria ser un token, un títol de propietat d'un actiu digital.
Sí, efectivament. O sigui, de fet, jo ho explico moltes vegades així, perquè quan parlem d'NFTs, si per més, deixa'm acabar el que et comentava del fungible token,
sí.
Que potser s'entendrà millor, no? O sigui, deia, un bitcoin o un ether, una criptomoneda d'aquestes, realment és un token fungible, és a dir, és una cosa que està representada allà en la xarxa blockchain de forma doncs, no hackejable d'alguna manera i que no és trampejable, però que és fungible, o sigui, que m'és igual aquest bitcoin que l'altre bitcoin, tots fan el mateix, no? O sigui, i són intercanviables. Els NFTs, a l'afegir la N, doncs és la mateixa idea, però llavors ja no són intercanviables, sinó que són únics, no? Són coses similars a el que podria ser el Bitcoin. O sigui, és una representació dins de la xarxa blockchain, però que té una matrícula i una identitat única, exclusiva. O sigui, designa a una unitat concreta, només, no? I llavors això bueno, s'ha aplicat molt, doncs, per exemple, a col·leccionisme, a art, no? Abans la gent comprava i venia els cromos de Pokémon, aquells físics, I llavors un bon dia hi va gent que va dir, no, no, jo ara faig representacions digitals d'això, ja ho fem tot paperless, no? Ho fem en el món digital, però llavors com comercio amb coses digitals que són fàcils de reenviar, copiar, bueno, fer mil i una amb això. Doncs no, agafem i li donem aquesta capa en blockchain que, com tu deies, per mi és com un títol de propietat. O sigui, a la que agafes un fitxer d'una foto, d'un vídeo, de música, de text o inclús un programa, el que sigui, algun arxiu digital, el que sigui, i el passes per blockchain amb el procés aquest de fer un NFT, el que acaba passant és que aquell fitxer adopta, o sigui, queda registrat allà com amb una matrícula única i queda registrada la seva propietat, no? O sigui, aquesta cosa, no? Pertany, és només d'aquesta persona.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Es treballa amb adreces digitals de blockchain que són úniques, no? Doncs llavors, un NFT el que acaba dient és dir, aquest arxiu que té aquesta matrícula li pertany a aquest wallet. I és únic. I a partir d'aquí podem generar ja tot un ecosistema i un mercat d'intercanvi, de compra-venda d'aquestes unitats que realment són úniques i que no es poden saltar.
Exemples més planers. Ara, vale, més o menys has explicat en què consisteix, que no és duplicable, etc etc. Però baixem al terreny del carrer. Què puc fer amb un NFT? De què em serveix o com l'obtinc o què representa?
Hi ha un exemple que m'agrada molt, que també és com molt quotidià de tots plegats, que és, per exemple, imaginar tot el món de la fotografia digital. Imagineu això, artistes de fotografia digital. Fa 3 o 5 anys, doncs ells feien fotos xules que intentaven, doncs, donar-li aquest valor, no?, d'obra d'art, i llavors, doncs, podien vendre-la, ensenyar-la, etc., el mateix que fas amb qualsevol obra d'art, no? El problema és que en ser digital, a la que ho fas moure per internet, doncs allò entra, a la que l'ensenyes, doncs qualsevol la pot agafar i ja la té, per així dir, no? I llavors, quina diferència hi ha entre la que té i que manté la propietat, el propi autor, per exemple, i la que jo he agafat i l'he copiat? És exactament el mateix, no? Llavors, a l'aparèixer l'NFT protegeix tot això, no? Aquesta propietat intel·lectual, d'alguna manera, i permet que aquesta gent pugui desenvolupar, doncs, també bueno, tot un entorn de valor al voltant d'aquest art digital amb seguretat i totalment protegit. Aquella foto ara ja és única i ja no es pot fer trampes al voltant d'això, i si algú la vol realment que consti com a seva, li ha de comprar i li haurà de fer una transacció, diguem, li haurà de donar uns diners i el fotògraf, doncs, li entregarà aquell títol de propietat a ell únicament, no?
Sí, però el mateix aquí és que, a veure, hi ha una foto original, jo la compro per N euros i l'artista certifica que jo sóc l'únic propietari d'aquesta foto. Però tu pots fer una còpia i, de fet, la foto es veurà igual. L'únic que jo tindré un títol de propietat que tu no tens.
Correcte.
A l'NFT el que li dones és això, aquest valor d'irrepetible. Encara que tu la tinguis igual.
Sí.
És com no, si copiessis la Gioconda. Per molt que la copiïs, és una còpia. La que val és la que està al Louvre.
Exactament.
En aquest cas, val, d'acord.
I amb la Gioconda, llavors, si entréssim en discussió, ens hauríem d'acabar demanant a un pèrit que vingués allà a mirar si és la real o no, no? En aquest cas, no ens calen pèrits perquè tot va sol i fàcil i automàtic i amb màxima transparència gràcies a la xarxa blockchain, que és, a més, autònoma i descentralitzada, va sola, no? És la millora.
Parlem una mica més d'aquest mercat de l'art dintre dels NFTs o NFT, com dius, i entrem ja en el món, en el prestigiós món de les subhastes d'art, no? Les grans cases subhastadores. Què s'està fent en NFTs i amb, jo què sé, amb Sotheby's o amb Christie's?
Sí.
O...
A veure, és molt interessant això perquè, com jo crec que ha passat en moltes altres indústries o sectors, que internet, d'alguna manera, han disrupcionat i ha acabat traient intermediació, no? Pensem en Airbnb o Uber o coses d'aquestes, no? Ha democratitzat, ha facilitat. Llavors, clar, aquí ara es veu que es podria també desintermediar tot el món de l'art, no? Llavors han sigut els mateixos grans agents que han vist venir el perill i han dit, espera, ja sóc jo mateix el que hi entro i m'hi poso jo davant abans que se m'hi posi un altre, no? Llavors, com bé deies, Christie's, Sotheby's i demés, fa ja, sí, un any i mig, potser, ho van provar i van començar a fer subhastes també, a part de l'art físic i tradicional, també ara d'NFTs. I, bueno, hi ha molt èxit. O sigui, hi ha un cas sonat d'un artista anglès digital, que es diu Pebble, que fa, sí, l'abril, em sembla, o així del 21, va acabar adjudicant, van fer una subhasta d'una obra, que era un collage de moltíssimes petites obres seves, i es va començar a adjudicar finalment per 69 milions de dòlars. Una bogeria, no?
Però és increïble, 69 milions de dòlars per una obra digital que a part jo puc, i tu i tothom,
Sí.
duplicar-la. L'únic que una persona ha pagat 68 milions de dòlars per tenir l'autèntic.
Correcte. I
Brutal.
tornant, sí, anant a aquest punt de la còpia, jo crec que si jo fos el propietari, el que l'he comprat, crec que estaria encantat de que moltíssima gent tingui
Clar.
una còpia a casa seva, perquè
Sí.
d'alguna manera allò encara li dona més valor
Sí,
a l'obra en si, que realment
evident.
és meva i de
Sí.
ningú més. I si algú al final s'enamora i diu, no, no, ara vull ser jo oficialment el propietari, doncs haurà de venir a mi, negociarem i amb una mica de sort li vendré per més diners, no?
Sí, parlant d'art digital, perquè ara ja comença la cosa a embolicar-se. La intel·ligència artificial, avui, precisament, avui publiquen una notícia d'una plataforma basada en intel·ligència artificial, es diu DALL-E, no sé si les coneixes, que
Sí,
tu
sí.
li suggereixes, dius, paisatge amb gent trista plorant i una bomba que cau. Brrr, i et crea una
Sí.
obra.
No, de fet, en crea 10.
Sí, crea 10, perquè permet variacions. Sí.
I si no t'agraden, li tornes a dir i en 20
Sí.
segons te'n fa 10 més.
I a
Sí,
més és única. Llavors li fas un
sí. Sí.
NFT, i o sigui, una intel·ligència artificial externa a tu, a part, avui per avui, amb una plataforma gratuïta, et crea una obra d'art que després tu pots
Sí,
quedar-te-la
sí.
realment i fer un NFT i entrar dintre aquest mercat.
Bueno, tot això realment llavors genera el gran debat, que de fet no és nou, jo podria ser històric, del valor de l'art, no? O sigui, per què una cosa
Clar.
és art o no ho és i quin valor té una o una altra, però ara això s'agreuja en el moment en què veus que hi ha eines que et faciliten moltíssim generar coses molt xules, a més, i té com molt poc mèrit, no? Llavors serà més difícil
Sí.
ara decidir a què punt li donem valor o no.
Lo del valor de l'art, jo sempre poso un exemple que és la Gioconda i la novena sinfonia de Beethoven. La Gioconda no sé ni el que val, i la novena sinfonia pues, simplement no val, perquè és un intangible, és una peça... Però bueno.
No, correcte. Si em deixes
Sí.
agafar un moment a l'exemple
Sí.
i tornar una mica on estàvem els NFTs. Ara, un artista, doncs, musical pot perfectament agafar una obra seva i fer-ne un NFT i acabar-la venent. No sé si es fa massa, de moment,
Clar.
però el dia que vulgui, ho pot fer. A diferència de com tu presentaves fa un temps que no era possible això. Ara ja sí, gràcies als NFTs.
Bé, Ernest, tu ja saps que aquest programa, com tots els programes, tenen una durada i ens queden pràcticament 5 minutets. A mi m'agradaria que ens parlessis de... Tu has estat sempre un emprenedor i ara has iniciat un projecte que jo trobo molt maco i m'agradaria que ens expliquessis una mica què és aquest projecte, en quin estat està i quines primeres passes ja heu fet.
Doncs sí, estic molt, molt il·lusionat amb el tema. Parlem d'un projecte que ha adoptat ja el nom d'Iris del Món, i la cosa ve perquè és un projecte solidari per la ONG, per la Fundació Ulls del Món. Jo hi tinc una connexió personal i fa temps que he col·laborat amb ells. I llavors, bueno, ells ja havien treballat amb donacions d'artistes que un cop venien les peces els permetia tenir ingressos també per les seves operacions i jo buscava de quina manera fer alguna cosa semblant però amb art digital i amb NFTs. I llavors se'm va acudir aquesta idea, que és demanar a gent famosa, a celebrities, que ens li puguem fer una foto del seu ull, una foto única, exclusiva, estètica, artística, també editada, del seu iris, i d'aquesta foto exclusiva i única fer-ne un NFT i llavors subhastar-lo per aconseguir diners per la fundació. No? I bueno, doncs estem així. Hi hem treballat durant molts mesos i justament ahir va començar la primera subhasta del primer ull, que és de Javier Bardem, que bueno, ha sigut una persona maquíssima que s'ha portat molt bé, molt generós. I bueno, ara, durant una setmana, estarà rodant aquesta subhasta. Dijous que ve sabrem a veure doncs, si això ha generat interès i si hi ha hagut gent que ha volgut doncs, posar diners per obtenir aquesta peça única de l'ull de Javier Bardem. I, a més, i després en venen d'altres, i en tenim d'altres preparats per després.
I imagina't, vale, aquesta subhasta, jo vaig a la subhasta o qui sigui, i compro aquest NFT. Què compro? Simplement aquesta foto o va acompanyat de més coses? Va més farcit?
Bueno, per facilitar que hi participi tothom i que tingui el màxim abast, el que vam decidir és tenir la versió, o sigui, fer una versió dual, no? O sigui, versió la foto digital com NFT, però també una còpia impresa i signada i dedicada pel propi actor, no? Pel Bardem. De manera que qui guanyi aquesta subhasta s'emportarà les dues coses. Jo espero que les dues li trobi valor, però bueno, en tot cas, si no, si li agrada més una o l'altra, és igual. Les dues van juntes, no? I així entenem que això, tant gent del món tradicional com gent més del món NFT poden estar atrets per la idea.
Per anar acabant, això és un projecte, està lligat a una ONG, no? Has dit?
Sí. Com us deia, és la ONG Ulls del Món. Qualsevol pot trobar més informació a ullsdelmón.org. De fet, llavors allò et porta una landing que es diu irisdelmón.org, també podeu visitar, i allà doncs, podeu veure els detalls de com funciona i s'acaba anant a parar doncs, a la subhasta en si es vol participar.
Si volem més informació sobre el teu projecte, alguna pàgina web?
Sí, comentava aquestes. irisdelmón.org o ullsdelmón.org, amb totes s'arriba molt fàcilment.
Molt bé. Ara ja sí, per acabar, hem parlat de NFTs, hem parlat de projectes, d'iris, de fotografies, d'artistes. Aquest empresari que ens està sentint, digues alguna cosa de cara a la Pime, com pot avui o demà gaudir-se'n o entrar dintre aquest món del blockchain i l'NFT?
Bueno, a veure, això està encara desenvolupant-se i van sortint ja projectes reals, altres més experimentals. El més clar en el món industrial, per dir-ho així, normalment seria certificació de cadenes de producció. O sigui, gent que produeix, jo què sé, eco, bio, i que d'alguna manera tu t'ho has de creure, doncs ells et diuen, escolta, fins... jo faig això així i així, i llavors aquests fets els registren al blockchain de manera que donen confiança. Bueno, és una idea, però jo crec que en veurem moltes més i bueno, temps al temps.
Pues parlant de temps, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí, ja has passat més d'un cop per aquests micròfons i t'esperem d'aquí no poc que tornis a passar. Gràcies, Ernest.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Si voleu fer suggeriments, si voleu venir al programa, si teniu alguna idea, simplement teniu que enviar-nos un e-mail a l'adreça hola@barcelonadot.com. Fins la propera.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.